Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Ei, ei, que comença sense afany de lucre. Són les 3 de la tarda i lloc de la siesteta de cada diumenge amb nosaltres aquí a Aracom, a una mitja, escoltant aquest programa de sensibilització, de solidaritat, de compromís, envers tota mena de col·lectius, molts d'ells amb bastantes dificultats socials. Avui vull comentar el tema de que el propassat dilluns es va fer unes jornades a la Pedrera sobre els museus i monuments adaptats per discapacitats. Hem estat de molts anys perquè aquests museus siguin accessibles per a persones amb discapacitat física, perquè fins fa poc no podien pas entrar, hi havia escales, no hi havia ascensor, i aquesta tasca, en què encara pas del tot, però quasi està quasi finalitzada. I ara estan començant a preocupar-se pel tema de les barreres de la informació, que afecten a persones cegues i amb discapacitat auditiva, discapacitat visual i discapacitat auditiva. Hi ha molts estudis, estem encantadíssims de que la gent estudi, però demanem coses bàsiques que ja fa moltíssims anys que ho estem demanant. Volem, en tot museu i monument, una maqueteta maquíssima, al mig ben bé perquè la vegi tothom, ben il·luminada, que es netegi cada dia o cada dos dies perquè no la deixin ahir podrir-se de fàstic perquè s'espaia, en el qual si la neteja cada dia queda ben maca. Maqueta per tothom, pels nens, per la gent que passa pel museu. Volem informació. El SEC, ja sabeu, en dos sistemes, auditiu i tàctil, és a dir, en braille i en mitjançant audioguies. El SORS, doncs, explicació mitjançant llenguatge de signes i llenguatge oral o llenguatge en lletra. I volem que les peces més emblemàtiques del museu o el monument es puguin tocar. Una reproducció d'un art, la reproducció d'una peça del museu, doncs, no sé, antic, d'una peça prehistòrica, d'una peça egípcia, tot això en duplicat. I poques coses més. Després ja ens complirem la vida en fer maquetes més maques. Ara mateix hi ha unes maquetes que transmeteixen imatge pels vidents, transmeten olors, transmeteixen sensacions tàctils, tot això preciós. Però el bàsic és el que necessitem. I repeteixo, tot aquest tema és un tema que fa moltíssims anys que ho estem demanant i Catalunya, encara que som capdavanter de molts temes, aquest tema no ho és pas. Ara mateix la seva família no té maqueta central. La Pedrera, aquesta que va fer aquestes jornades, depèn de la Catalunya, no té maqueta. El que sí que està fent molt bé la Pedrera són les exposicions temporals. Aquestes sí que estan sempre adaptats per a persones amb discapacitat de tota mena. Aleshores, empentem a les entitats privades, la gent que té museus privats endavant, perquè no costa molt, és bastant baratet. Inclús pot ser un negoci perquè les audioguies, per exemple, es lloguen, i això és un benefici inclús per provenir. Jo mateix, la que sapat jo, està fent, jo diria que quasi uns, doncs quasi, a la vora de 700.000 euros l'any o alguna cosa així, només amb el benefici que li reporta les audioguies. Demanem institucions públiques que tirin endavant, és a dir, la Generalitat, l'Ajuntament, la Diputació, endavant. I si volem que el nostre país sigui, i ho estan dient constantment, un lloc de turisme de qualitat, doncs nosaltres, Catalunya és un dels països més turístics del món, possiblement, però si volem qualitat vol dir que poden vindre qualsevol ciutat del món, en qualsevol situació. És lamentable que truqui ara mateix un SEC de Nova York i dir, escolti, la setmana que passo per Barcelona em podria indicar quins llocs puc anar on estigui adaptat i puguis dir molt pocs, poquíssims, perquè realment no hem assolit aquesta fita de mirar les barreres. Fora les barreres, no les volem. I també, sobretot, les barreres mentals. Nosaltres en aquest programa sabeu que lluitem molt contra les barreres físiques, informatives, culturals, etc. Però entre les més pitjor de totes són les barreres mentals, perquè si tot ets polítics, tots aquests directius, museus, etc., tinguessin les barreres tretes, ja no es plantejarien aquest canvi perquè ja estarien totalment ja fets. Bueno, ja sabeu que cada tarda aquí estem un seguit de companys, ens acompanya el Toni Buixà, nostre company que ja vam dir el primer dia del programa que es portaria invitats, avui ens porta, bona tarda,
Toni. Bona tarda.
Ens porta una bona amiga nostra, la Noelia Juárez. Noelia, bona tarda.
Bona tarda.
La Noelia, aquesta noia li ha donat per anar-se de vacances a un lloc una mica especial, Noelia. Tu ets el que se't cusen els cables, jo que d'anar-te, jo què sé, a la Costa Brava o anar-te a París, te'n vas a un país com Ecuador, déu-n'hi-do.
Sí.
I de col·laborador internacional.
Exacte.
Bueno, ara de seguida amb el Toni ens explicarà la seva experiència d'aquests països que Ai, Déu meu, això de que caldria canviar aquesta situació, aquesta diferència tan bestial entre uns països i uns altres, el mateix que en els propis països una diferència tan bestial entre uns sectors de població i uns altres. I també ens acompanya un bon amic, que és el Joan José Moro. Juan José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juan José és el president, no, Juan José?
President, sí.
President d'ASEM, una entitat força important, que és la Societat Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. No és massa coneguda aquestes malalties popularment, no, Juan José?
No, desgraciadament no són molt conegudes.
Què és una persona amb malaltia neurodegenerativa?
Una persona amb una malaltia neuromuscular, aviam, en principi són més de 100 patologies que tenen totes elles la misma, o sea, és una pèrdua de la musculatura, eh? Quasi sempre és evolutiva i, bueno, i el grau d'esta discapacitat pues depèn de la malaltia, que té una malaltia u altra.
Aquesta malaltia dius que es perd la potència muscular, amb la qual en molts casos hi ha necessitats de traslladament mitjançant de cadira de rodes i ajudes tècniques importants per a vosaltres.
Sí, a més de la cadira elèctrica, pues, es necessita una... Perdón, voy a expresarme en castellano.
Sí, claro.
Bueno, sería un tema muy largo, ¿no?, de tratar, pero yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona privilegiada porque yo puedo venir aquí, ¿no?, y me podéis ver, pero la gran mayoría de personas con una enfermedad neuromuscular pues tienen muchísimos problemas para salir a la calle, hasta el punto de que muchos de ellos dependen de una máquina para respirar, ¿no? No pueden respirar por sí mismos.
Claro, es que la silla tiene que ser electrónica o mecánica, porque los brazos también quedan afectados, con lo cual no puede ser autónomo a la hora de empujar la silla.
Claro, necesitamos, no, es una pérdida general de toda ella, y claro, no tenemos fuerza, y eso implica pues estar al borde de la marginalidad en cuanto a lugares de trabajo, en cuanto a muchas cosas, ¿no?
Todos estos aparatos habitualmente bastante caros, Juan José, el tema de adquisición de estos aparatos para la cocina, para el cuarto de baño, habitualmente bastante caros y con pocas ayudas públicas para adquirirlos.
Y cada vez con muchos problemas, que cada vez nos ponen más problemas. Hoy precisamente he ido yo a Vallebrón, tengo que ir a mi especialista, el neurólogo, para pedirle un simple andador. Un simple andador que vale en la farmacia 80 euros y me lo han denegado porque ellos no entienden que yo tenga una silla eléctrica y que necesite un andador. No lo entienden. ¿Qué implica eso? Implica que yo tengo que pedir día y hora para un especialista. Sabéis cómo está la lista de espera. El especialista me manda a inspección. Y bueno, y son una cantidad de trámites que uno acaba. O sea, que para la movilidad que tenemos nosotros, muchas veces, más que el dinero que cuesta, o sea, el dinero por supuesto, porque es carísimo todo, ¿no?, pero además la cantidad de problemas que nos ponen para conseguir una cosa.
Y también estáis muy remitido el tema, por ejemplo, el proyecto más importante en Cataluña para adquisición de estos zapatos, el proyecto PUA, que con bajísimos ingresos, precisamente si tienes unos ingresos medianamente o medios, ya no tienes derecho a optar a estas subvenciones por parte de este proyecto.
Sí, es un tema que es muy complicado de tratarlo, ¿no?, en el poco espacio de tiempo que tenemos, pero sí, el PUA es algo que es incompatible con esto que está tan de moda de la ley de la autonomía personal, o tienes que tener una cosa u otra. Y el PUA, una de las cosas que yo veo que no son positivas, es que haces la solicitud del dinero que necesitas y luego ellos te conceden lo que en ese momento se puede conceder, ¿no? Y
un porcentaje.
Y hay mucho problema con el tema ese.
Bueno, has hablado de un tema que será básico a vosotros, esta tan traída y llevada ley de dependencia y autonomía personal, que esta ley que va a surtir el 2006, que té un desenvolupament, perquè vosaltres heu de ser, suposo, les persones amb situació de qualificació més alta, tipus 3-1, 3-2, pràcticament.
Sí, y se da la circunstancia de que estamos en el grupo más elevado, o sea, en el que necesitamos más ayuda, y somos los que menos ayuda recibimos. Y tiene una explicación. Esta ley de la dependencia, ya oigo alguna personalidad pública que reconoce que está pensada en la gente grande, está pensada en la gente mayor. Porque claro, nosotros tenemos una gran discapacidad y necesitamos esa ayuda, ¿no? Pero hay muchos de nosotros que reciben lo que usted ha dicho antes, por ejemplo, un PUA, o reciben el SOBI, que es una paga de 400 euros, o reciben cosas así de estas diminutas, que resulta que le son incompatibles con lo otro. Y claro, y cuando salió la ley de la autonomía personal, se lanzó como si fuese una gran cosa, y lo es, o sea, porque yo creo que hay gente que ahora están atendidas que antes no lo estaban, ¿no? Pero también crearon muy falsas expectativas. La gente acogieron lo que ellos creían que le iban a venir bien, pero claro, pero no pensaban o no sabían o no les explicaron que claro, que tenían que coger una cosa o la otra, ¿no? Sí. Entonces una persona mayor, pues sí que está hecha, está ideada para ellos. ¿Qué cosa positiva ha tenido lo de la ley de la autonomía personal? Porque bueno, pues que ha salido a la luz pública que en España hay un montón de cientos de miles de personas que tienen una discapacidad física que parecía que antes no estaba en los archivos de la administración pública.
Perquè mira que ho vam dir en el seu moment, que ara pareixen grans, és veritat que es pensen, però nosaltres també vam dir en el seu moment, i tu també com a representant totes aquestes entitats públiques que estem representats, com l'IMD i altres llocs aquí de Barcelona, que també per discapacitat molts ho veu, unes vegades inclús nens, que moltes vegades necessiten pràcticament atenció 24 dies al dia, sí, sí. Perquè són pluridiscapacitat, que també les fa una setmana tenint un representant aquí de la Fundació Nexe que ens comentava que nanos molt jovenets ja doncs necessiten una atenció i el tema de l'oxigenació, el respir. El tema de l'autonomia personal és molt important perquè quan més autonomia personal tingui una persona, més la independència cal invertir, amb la qual cal invertir molt més l'autonomia personal en principi, i després la gent que no pugui tindre cap més recursos anar cap a la independència, que és posar moltes vegades una persona al costat, una persona que ajudi, una família. Això és molt important, Juan José.
I luego hay un tema, perdona, que por ejemplo, hay algo que yo me parece que se lo están replanteando, que consideran a una persona acompañante, pero solamente a las personas que estén o estudiando o trabajando. Claro, se dejan un colectivo bastante importante sin esa persona de acompañamiento. A ver, no me gusta ponerme a mí de ejemplo, pero ¿cuántas personas somos que estamos trabajando en entidades sin ánimos de lucro?
Amigo.
Y que, claro, y que, a ver, no tenemos... Yo no tengo derecho a un acompañante, ¿no? Porque no estoy ni trabajando, o no sé si es que... O estoy trabajando sin cobrar, ¿no? Y encima me castigan, y parece que esta ley no está hecha por las personas que estamos implicadas en ella, ¿no? Parece que está hecha desde los despachos.
Es va despertar moltes expectatives amb el tema de que inclús la pròpia família podria assegurar-se la seguretat social, tindre un sou, i això no és la que realitat que s'està transformant avui en dia la independència, ni molt menys, això ni molt menys.
Ja digo que és un tema que habría que debatir y habría que no me gustaría decir cosas que no suenen bien, ¿no? Pero hay mucho descontento y bueno, y sobre todo siempre, bueno, nos hemos encontrado con un tema delicadísimo que es el que estáis diciendo, ¿no? Venga, a poner una persona para que ayuden a estas personas que necesitan. Es que no hay profesionales. No hay profesionales.
Ara mateix s'està intentant a través de cursos de formació, de formar a molta gent propis familiar i també a una FP que està intentant fer cursos de formació, però moltes vegades massa tard. El tema de barreres també molt important per vosaltres, el tema de les barreres, diem que cadis de rol, qual vol dir que tot el que estem dient de barreres està present en vosaltres també, sou també lluitadors en contra de les barreres de la vostra pròpia associació.
Sí, jo ara quan te oia pensava que todavía somos beneficiados las personas con discapacidad física, porque sí que de Barcelona sí que podemos sentirnos orgullosos de ser una ciudad que está bastante accesible para las personas con una dificultad física, ¿eh? Yo sé que para las personas que tenéis problemas visuales la cosa está todavía bastante cruda, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido porque, bueno, porque en Barcelona hay un movimiento asociativo muy importante y ha sido porque hay que estar ahí siempre a la guerra y, bueno, a la guerra, o por lo menos siempre haciéndote ver y en ese aspecto sé que todavía hay muchas cosas, ¿eh? Para poder conseguir. Pero mira, yo precisamente hoy lo comentaba con la compañera que, bueno, pues tenemos un servicio de taxi adaptado que no funciona todo lo bien que tenía que funcionar. Yo no me lo han dado. Bueno, pues hemos recurrido al metro. Hace 5 años, yo que vivo en San Andreu, vamos, yo es que no puedo venir aquí, bueno, no puedo ir ni a la Plaza Cataluña, ¿no? Bueno, que a veces tenemos problemas con los ascensores, con que en alguna estación la silla no sube bien. Vale, son problemas que, pero bueno, yo creo que sí que ha habido voluntad por parte del ayuntamiento para hacer una Barcelona lo más accessible possible.
Això diem sempre aquest problema, que nosaltres hem sigut sempre molt reivindicatiu totes aquestes associacions de Barcelona ciutat, i hem aconseguit pues, ara mateix que el 70% de les parades de metro siguin accessibles, que pràcticament tota la flota d'autobús siguin també accessible, i el que comentava ara mateix Juan José és el famós porta a porta, que hem tingut que lluitar moltíssim perquè continuessi, perquè inclús ens volien treure el tema del porta a porta, i ha sigut una reivindicació de les associacions per dir que continuava sent vigent encara que el transport estigui adaptat, perquè hi ha moltes persones que encara que el transport estigui adaptat no poden sortir de casa si no tenen un transport a porta a casa seva i anar, que és el porta a porta aquest. El que, com dius, moltes vegades no complido del tot aquest porta a porta i no tan precís a l'hora que tu manes.
Hay problemas, sí. Hay problemas y a veces ahí, bueno, no hay la suficiente flota para atender a... Y bueno, yo también creo que ahí tendríamos que poner un poco de esfuerzo, igual la administración, que las personas que utilizamos el servicio, ¿no? Yo creo, perdona, que desde algún lado se falla para que la gente sepamos que el servicio público también puede dar un buen servicio.
Aleshores, suposo que com totes les associacions ja fa uns anys, quants anys està aquesta entitat de SEM? Quants anys fa que vau
néixer? Tenim 27 anys.
27 anys. Vau un grup de persones afectades, en aquell cas, suposo, vau organitzar aquesta entitat. I explica una mica quines accions vau a termes d'aquesta entitat.
Vale, nosotros... el concepto o la finalidad nuestra es el intentar conseguir la mayor calidad de vida posible para las personas con una enfermedad neuromuscular y para todos sus allegados, ¿no? ¿Cómo nos organizamos nosotros? Nosotros tenemos un equipo técnico y un equipo político. Bueno, el equipo político son los miembros de junta, tenemos una gerente, tenemos una trabajadora social, un terapeuta, dos administrativas, un periodista y tenemos asistentes personales. Lo normal, cuando una persona son enfermedades tan minoritarias, tan desconocidas, que claro, una persona cuando consigue llegar al especialista, que seguro que muchas veces es un calvario, ¿no? Hasta que le dicen la enfermedad que tiene, depende de la manera que se lo digan, esta persona se desmorona, y más si es un hijo, ¿no? Porque hay, en fin, son temas a tratar muy, muy más profundamente.
La formació també dels professionals, un altre tema que queda molt pendent, que també hem fet referència molt davant aquest problema, que els professionals haurien de fer una formació sobre la comunicació de malaltia després d'aquest calvari, que moltes vegades significa inclús anys i anys d'anar transcendent d'un metge a un altre.
Sí, sí, eso es lo que hay, sí. Y bueno, llega allí, nosotros le atendemos individualmente y depende de la solicitud que ella haga, pues la derivamos a, o bien tenemos 7 grupos terapéuticos, que para familiares, para padres de niños, o sea, para personas que tenemos una enfermedad concreta. También, bueno, pues le derivamos, o bueno, tenemos un equipo de psicólogos, pero, o sea, que es un centro, ¿no? O sea, que quiero decir que son colaboradores con nosotros. Luego también tenemos actividades, que no me quiero que se me olvide, que la última semana de noviembre celebramos la segunda semana de las enfermedades neuromusculares en la Diputación, allá en la Sala Saradell, y bueno, y son temas que van dedicados principalmente a profesionales, precisamente para nosotros es muy importante que la gente profesional que tenga algo que ver con nosotros tienen que estar enterados, ¿no? Son unas enfermedades que no se conocen y nosotros tenemos que hacer lo posible porque vean la claridad del día, ¿no?
El tema de la família molt important, que tots sempre fem menció al tema que la família, que ha d'estar el noi i la persona ben acollida en el seu ambient, el seu entorn educacional. El tema laboral és molt, molt, molt fotut, no?, com deies.
Sí, lo tenemos muy complicado porque nosotros no podemos hacer un trabajo manual. Yo sé que hay muchos centros para personas, por ejemplo, con una discapacidad intelectual. Ellos físicamente pues pueden hacer cosas. Claro, lo nuestro, y es curioso, pero hay un grado de críos o jóvenes que yo no voy a decir que sean superdotados, pero que a nivel intelectual tienen más son más inteligentes que la media, ¿no? Y la única salida que nosotros le podríamos encontrar a los jóvenes nuestros es vía, bueno, hoy que el tema del diseño gráfico pues está tan en boga, que tenemos la informática, los ordenadores, yo creo que tendría que ir por ahí. Nosotros estamos muy interesados en que, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento, pues que en el área de urbanismo que hay una persona con una discapacidad como asesor o como persona pues implicada para a la hora de al ayuntamiento pues asesorarle en hacer cualquier mejora en cualquier lugar.
Lo qual vol dir que si hi ha un problema important d'integració laboral, molt de vosaltres ha d'anar bàsicament amb la no contributiva, que és la que hi ha en
España. Claro, ese es el problema, que yo, por ir rápido, yo las ciento y pico de patologías que nosotros tenemos, yo las agrupo en tres. Uno que es los de rapidísima velocidad, que son niños que mueren a los 14 meses, ahí os tenéis que poner en el lugar de unos padres que ven que el niño le pasa algo y a los dos años no llega. Hay una segunda velocidad, que ahí, bueno, pues se puede llegar a la edad de 30 años. Y esto es un verdadero problema para nosotros, porque la enseñanza obligatoria acaba a los 16 años. Y, como ha dicho antes, para nosotros es muy importante la educación. Nosotros estamos en contacto siempre con colegios, con los EAPS, nos tienen de asesores a la hora de atender a un niño con problemas. Pero claro, ¿y a los 16 años qué pasa con estos niños? Que son niños que intelectualmente tal, y claro, y además no son tontos, y ellos saben el futuro que les queda, ¿no? Y tenemos un problema ahí porque no sabemos o no vemos la manera de llegar a acuerdos con la administración para que a ellos les hagan. Tampoco queremos que les tengan ahí en una guardería, ¿eh? Porque son críos que valen intelectualmente, ellos tienen su capacidad al 100%, ¿no? Y también me gustaría que reflexionásemos todos en esa familia, ¿no? En ese panorama que se encuentran con ese niño que claro, que no saben dónde colocarlo. Y luego, y bueno, ya hay las de una tercera velocidad, que son, yo pertenezco a esa, ¿no? Y bueno, es una enfermedad un poco más evolutiva, y efectivamente, como ha dicho usted antes, claro, como no tenemos mucha capacidad para trabajar, ¿qué nos pasa? Que la gran mayoría pues tienen que acogerse a la pensión mínima.
Estem dient que aquesta pensió, 300 i pico euros, em sembla que és a Catalunya, no arriben als 400 euros pràcticament, no? En els casos que sigui necessari que es posi, es té que posar, hi ha països europeus en què, jo no sé per què, diuen impostos, no impostos, hi ha països europeus que no sé si tenen un índex molt més alt que Espanya a nivell d'imposició fiscal, però que té molt més serveis, no? Llavors aquests senyors pues, ni plantejar, clar, amb aquests cèntims, 300 i pico, poques oportunitats de comprar-se un pis o de plantejar-se un matrimoni, inclús, o una parella, això fora, no, Juan José? Pràcticament.
Pues sí, yo, claro, somos un amplio abanico de socios para la, en proporción a las enfermedades, a las personas con enfermedad neuromuscular que hay, ¿no? Y claro, hay un abanico muy amplio, y los hay pues que, bueno, pues que han podido trabajar en sitios, vamos a decir, que luego les ha podido quedar una pensión más o menos digna, pero yo diría que estadísticamente la gran mayoría tienen dependencia, ya no solo por la parte física de la enfermedad, sino dependencia económica de otras personas, porque efectivamente, claro, y como decías anteriormente, claro, es que la silla esta que yo traigo me ha costado 9.300 euros.
9.300 euros, casi un coche.
No, sí, y bueno, y claro, la Seguridad Social da 3.400. Lo que cuesta la silla, bueno, pues allá tú, ¿no? Pero claro, yo en esta silla no voy por lujo, ¿eh? Yo voy porque tiene una serie de prestaciones, yo no puedo estar mucho tiempo sentado, por lo menos esta. Y claro, y yo por suerte, me parece que yo no voy a crecer más. Pero claro, a un crío que tiene 8 años, o que tiene 9 años, sí, y que tiene que ir en una silla como esta, yo no sé qué familia puede estar pues modificando la silla o comprando sillas nuevas a los precios estos, y habrá muchas familias que no podrán ni gastarse 9.000 euros bueno, 6.000 si quitamos.
José, ¿cuántos socios sou a la entidad? ¿Cuántos socios teniu a la entidad?
Son 1.000 a nivel de Cataluña. Sí, de Cataluña. Aproximadament.
I aquí veiem la situació que no és del tot correcta d'aquestes persones que tenen aquesta discapacitat. A nivell de recolzament per part d'institucions públiques a la vostra entitat, esteu satisfets o hi ha encara dificultats importants?
Nosaltres tenim la sort que bueno, estamos bien reconocidos por parte de la administración. No nos podemos quejar, ¿eh? Claro, somos la única entidad que atiende a personas con enfermedades neuromusculares, pero claro, si nos diesen más dinero, más dinero que podríamos invertir, porque yo antes hablaba de asistentes personales, pero claro, tenemos cuatro, pero estos cuatro pues a lo mejor van 2 o 3 horas a la semana, porque no tenemos recursos para poder ampliar el horario. Claro, que mañana nos dan más dinero, pues en vez de ir 2 o 3 horas, pues irían 5 o 6, ¿no?
Eso que diuen que hi ha persones que estan pràcticament tota la setmana tancats a casa seva i els hi va de tant en tant un assistent d'aquests persones que diu el Juan José, i s'ho passen bé perquè surten de casa, inclús alguns d'ells poden fer algunes activitats esportistes, perquè hem conegut alguns que fan inclús hockey sobre patins, per exemple, no?
Sí, hockey sobre patins.
Que patins esport també, que hem pogut veure aquests companys fent-ho. Juan José, això s'acaba en tot cas. Digue'ns en tot cas com arriba a vosaltres, si en aquest moment hi ha algun company escoltant aquest programa de ràdio que vulgui conèixer-vos, que vulgui necessitar vostres ajudes, a on té que dirigir-se?
Sí, bueno, nosotros estamos en Sant Andreu, en Barcelona, la calle Montsec, número 18, teléfono 93-274-4983. También tenemos página web, que es asencatalunya.telefónica.net. Y bueno, no sé de otra manera...
Aquestes són aquelles entitats que diem que estan en directe amb la malaltia, discapacitat, i a nivell de recolzament privat té una entitat privada que us ajuda bastant a nivell d'entitats de responsabilitat social corporativa d'empreses, Juan José, o hi ha poques?
Ahí tenemos otro problema, y es que somos yo definiría la cuestión económica nuestra a nivel de administración pública. Vamos a decir que tenemos recursos, estamos bien atendidos a nivel de recursos. A nivel, como me dices, de administración, de empresas privadas, no todo lo que nos gustaría, precisamente eso, porque no somos una enfermedad, una asociación golosa.
Es decir, ahí está, es decir, cal també canviar la filosofia d'aquestes empreses que es volen ficar a fer la seva pròpia fundació. Jo no sé quina filosofia aquesta de que tothom vol muntar la seva pròpia fundació. Mireu, a Catalunya està suficientment vertebrada, hi ha un població que tenen prou necessitats que no necessitem més ONGs, entitats del tercer sector, no? Per fer algunes coses que fan algunes d'elles, més valdria que no es posessin. Amb la qual cosa, canviem també aquesta filosofia. Juan José, estamos por la función de que necesitamos dinero, porque cuanto más tengamos más calidad de vida, daremos a personas físicas que las tenemos en... Nos estemos al lado, nosotros no tenemos que ir muy lejos para encontrarlas, y esperemos que cambie, ¿no? Ahora mismo estamos pidiendo desde aquí un plan ADO, que lo han hecho muy bien para el deporte, ¿eh? Es decir, el plan ADO, pues hemos subido el número de medalleros, pues mire, un planadito en que las empresas que no tienen ni idea de esto del tercer sector, porque ellas están para atender pues sus empresas particulares, pues su negocio particular, este sector es el nuestro y nosotros entendemos de este, ¿no? Con lo cual que nos inviertan hacia nosotros, que nosotros sí que haremos buen uso, evidentemente, de este dinero. Pues nada, Juan José, muchísimas gracias, espero que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Un saludo a todos tus compañeros de tu asociación y para adelante, porque hay que tener mucho ánimo, ¿no? Te partida para adelante.
Bueno,
cuesta,
eso nos falta. Yo fuerza física tengo poca, pero sí que tengo mucha galla. Yo, si me permite, me gustaría decir que a todas estas entidades privadas que tienen una manera de ayudarnos a nosotros, pero nosotros le podemos ayudar a ellos de una manera muy importante, y es quizás haciéndoles ver que en esta vida todo no es el material, no es todo el conseguir beneficios económicos. Hay mucha riqueza en estas entidades sin ánimos de lucro, y hay muchas personas que quizás en su escala de valores lo más importante no es el dinero, sino es la solidaridad y otras cosas que yo creo que están muy perdidas en este mundo.
Ahí estamos, con esta nueva filosofía, evidentemente, que estamos implantando en nuestro país nueva filosofía, es decir, ya llevamos años trabajando en muchas entidades, pero queremos que cambie toda esta situación, tanto la administración pública, ahora mismo estamos con los temas de los convenios, vosotros tenéis convenios firmados, ¿no?
Sí, por suerte.
Convenios ya firmados, tenéis ya concierto, por cierto,
Por suerte tenemos dos.
Dos.
Porque otro problema que tenemos las entidades es que nos dan subvenciones por un año y siempre estamos con la cosa de que no sabemos el año que viene tal.
Exacto.
Y hemos conseguido, pues eso.
Somos hermanos, Juan José, en estos temas. Venga, muchas gracias, Juan José.
Muchas gracias.
A vosotros, y siempre cuando queréis, tenéis este programa de radio para vuestra entera disposición. Siempre que hagáis un acto, pues como comentabas, que las jornadas que hacéis el próximo, repite, las jornadas serán él.
Sí, en última semana de noviembre. Me parece que es el 23, el lunes, el primer día, serán allí en la Diputación, en Seradell. De todas maneras, quien quiera tener más información puede entrar en nuestra página web y allí la obtendrá.
Vinga, Juan José, moltes gràcies, Juan José. I em diuen la Mercè i la Jasmina, que són els buides, encara has de posar musiqueta, que posen una senyora que es diu Nelly Furtado. Thank you.
pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque esta es la realidad de nuestro amor. Y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire. Solo me importa amarte en cuerpo y alma, como era ayer. Tú que perdiste el control, te dejaste llevar por la inseguridad. Y yo que te he visto crecer, me puedo imaginar que todo cambiará.
Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, tornem a ser aquí, estàvem parlant aquí. Moltes vegades valia la pena que quedessin els micros oberts, perquè surten coses molt, molt interessants, i han sortit coses molt interessants parlant amb el Juan José, que no ho pude escoltar, però bueno, ja sabeu que es van intercalant aquí música i paraula. Noelia, dèiem abans que aquest any, en lloc d'anar de vacances com qualsevol de nosaltres que ens anem a la costa mediterrània, o ens anem a la muntanya, o a un país estranger, a ti aquest any t'ha donat per anar-hi a un país que té necessitats importants.
Ecuador, sí.
Bueno, el Toni també està amb nosaltres, que és el company que ens porta a invitar, no sé vosaltres mateixos, jo en tot cas intervindré un amic més endavant per tenir qualsevol pregunta.
Molt bé.
Noelia, hola, tu estaves, treballes en una oficina de la Caixa, sí. Ets de Molins de Rei, ets jove, inquieta, perquè, per el que sabeu i per aquesta aventura que vas córrer, com se va ocórrer de cop i volta dir, quan em vas entrar a aquest programa de cooperants de la Caixa, dir, doncs me'n vaig, eh?
M'apunto.
Ho sabies? Podies saber on t'anaves? O...
No, tu t'apuntes en principi i el que passa que va una mica boig el tema, no? Perquè no saps ben bé ni les dates, t'apuntes cap al novembre o així i tampoc saps ni les dates que aniràs ni el país que et tocarà, no? Llavors has d'estar una mica pendent de saber... El que sí que et demanen és que com a mínim estiguis 3 setmanes col·laborant, perquè ja és poc temps, llavors 3 setmanes és el mínim que et demanen, no?
Sí, que et quedarà una setmana de vacances. Unes.
Clar, em queda una setmaneta i ja, i ja està gastada, o sigui que ja no em queda res.
Molt bé, i llavors tu te'n vas cap allà, diuen en què consistirà aquest programa,
sí, llavors,
fan una mica de...
Exacte, com un mes i mig abans em van dir que em tocava anar a Ecuador, I llavors és d'aquí planteja una miqueta el projecte en què consisteix, no? El que sí que diuen que estigués una mica obert, perquè evidentment d'aquí us usam una idea, però potser que hi hagi canvis, i en el meu cas doncs, hi va haver-hi canvis també, no? Llavors el meu projecte era a Ecuador, amb una fundació que es diu Makita Kushunshi, que vol dir, és l'idioma quechua que tenen allà a Ecuador, i que vol dir comercialitzem com a germans i donem-nos la mà com a germans. Llavors és una fundació que fa pràcticament 50 anys que ja funciona, i treballa bàsicament en tres branques, que és a l'agricultura, el turisme i l'artesania. Llavors la idea és que jo anés a Quito, que és on tenen la seu central, i havia de col·laborar amb el departament de projectes, que tenia una miqueta de mancances amb el tema de viabilitat de projectes, estudiar de la viabilitat. Llavors em van dir aquí estarà 6 dies, i al cap de 6 dies arribava un altre company d'Obric, i el Fran. Llavors havia de passar al departament de turisme, col·laborar amb turisme, però bueno, al final doncs, em vaig quedar a projectes tota la meva estada a Quito.
I què? Com t'hi vas trobar? La gent que treballaves, quina acollida vas tenir?
Molt bona. La gent sap que són les teves vacances, que estàs allà treballant, que estàs col·laborant, que ho estàs fent d'una manera totalment altruista, i la gent superagraïda, et dona moltes facilitats, tot el que necessitis, i la gent molt maca, en aquest sentit. Quasi que el millor de l'experiència és la gent que ha conegut, molt predisposada.
I aquella gent tenen recursos de tot, recursos informàtics, d'un nivell ja per un departament de projectes, m'imagino que
sí.
Han d'estar treballant a la vegada en diferents projectes i
sí,
han d'estar
sí.
preparats.
Sí que tenen recursos, tenen els seus ordinadors, tenen els seus accessos a internet, vull dir, d'això estan ben equipats. Sí que podrien tenir moltes més coses que si vols departaments de projectes d'aquí, doncs no tenen res a veure, evidentment és tot molt més senzill, però bueno, tenen eines per fer els estudis, no? I bueno, en principi, ja et dic, la col·laboració era havia de fer com un pla de viabilitat per qualsevol mena de projecte, doncs, que has de tenir en compte, no?, per fer l'estudi de la viabilitat. I sobretot teníem problemes amb el tema de viabilitat econòmica. Llavors aquí doncs, bueno, vam fer com una mena de guia d'índex per saber davant de qualsevol projecte que poguessin tenir d'una manera genèrica, doncs quins punts havies d'estudiar i desenvolupar més doncs, tot el tema de ratis econòmics i...
Entra amb costos i amb...
Ah, exacte, sí.
Com
ho tira,
això dels costos?
Bueno, això pallegut, perquè vam col·laborar concretament amb un projecte que era la implantació d'un laboratori a la zona de Manabí, que està a la zona nord-oest d'Equador, que és una zona bastant pobra on es planta bastant de cacau, no? Llavors la idea era implantar un laboratori que els dos primers anys es feia càrrec una fundació de Navarra, d'aquí, que es deia Proclade, i després la mateixa fundació havia de suportar el cost d'aquest laboratori, no? Llavors la finalitat era vendre uns fumigides per tirar-los al cacau perquè no es fessis malbé, i la idea era aconseguir un preu competitiu perquè els camperols ho poguessin comprar, no? Perquè aquest producte doncs, al mercat estava com uns $30, que era com bastant prohibitiu pels camperols, no? Llavors la idea doncs, era això, posar un preu que fos viable per ells, però clar, per posar un preu havien de saber els costos, i aquí és on va venir bastant de problema, no? Perquè ens costava molt d'obtenir les dades. O sigui, sí que veus que hi ha problema en la... no tenen homogeneïtat de dades, no? I a l'hora d'aconseguir doncs quant costa la llum aquí o quant costa això, potser trigaves 3 hores en saber aquesta dada, i d'aquella manera tampoc era 100% precisa, no? Llavors aquí hi ha una mica aquesta sensació de dir, bueno, amb les dades que tinc, el que jo he posat aquí té el seu sentit, però hi ha una mica aquest punt de dir, bueno, no sé si és 100% verídic totes les dades que estem posant aquí, no? Una mica aquesta sensació, i lent, no?, d'aconseguir les dades era com una cosa molt lenta.
Allà el cacau és important, és un acollit important.
Sí,
està molt fragmentada o està dominada per grans multinacionals? Hi treballen diverses les famílies, són cultivadors petits i protegits, o en canvi doncs, on porten...
A nivell de la fundació, el que jo vaig poder veure, a veure, són com comunitats el que treballen, no? Llavors la idea és que tots els beneficis que s'aconsegueixin es reinverteixin dintre del que és la mateixa comunitat per millores d'ells, no? D'educació, d'aconseguir... doncs, pues fer la formació, la de capacitació, com diuen ells, que és la formació d'aquí nostra. El que passa és que sí que us portaven pràcticament tot.
I Noelia, A nivell de vivència, tu estaves a Quito, dius, no?
Jo estava a Quito, sí.
A Quito. L'ambient com és? És una ciutat normal, hi ha, no sé, carrers fets, hi ha molta pobresa,
sí.
Com està?
A veure, és una ciutat enorme, perquè Quito té 55 quilòmetres de llarg.
55
quilòmetres, clar, llavors en 55 quilòmetres et trobes de la zona nord, que és on està el centre històric, està bastant més cuidat, i veus que està més avançat. Clar, te'n vas al sud, que són 55 quilòmetres, i allà sí que et trobes que és bastant més pobre tot el tema, no? Vull dir, sí que veus les cases, doncs, hi ha cases que tenen les parets de xapa, hi ha carrers que no estan asfaltats. Sí que veus bastanta diferència, que dius, és la mateixa ciutat, evidentment estan separats per bastants quilòmetres, però bueno, sí que es nota bastant la diferència.
I no sé, tu suposo que t'hauries anat del nostre país amb una idea d'Hispanoamèrica, no? Veus que ara mateix hi ha un govern molt populista, no? Veus uns altres que són molt explotadors, en què pràcticament és l'oligarquia del país.
Sí.
Havent passat aquesta estada en allà, com ho veus des d'aquí? Què pots explicar de la situació de l'aprofitament de les matèries primes, que són quasi tots ells països molt, molt rics, no? El mateix Venezuela,
sí.
Bolívia, per exemple, Bolívia, si no recordo malament, té 8 o 10 milions d'habitants i té una superfície, no sé si 3 o 4 vegades Espanya, pràcticament, és molt gran, i dius, bueno, per 8 milions de persones deu haver terrenys per tots ells, no?
Sí.
I sembla, hi ha un llibre que ho recomanaria que llegeixi, que va ser el que li va regalar el Chávez a l'Obama, que és Les venes abiertas d'Hispanoamèrica, d'Eduardo Galeano,
sí.
Que t'explica des de la conquista espanyola, que ahir va ser una autèntica bestia també en certs moments, no? Fins a no. I són sigut pobles sempre que han estat superexplotats, primer l'esclavatge, després sí. Els indis i tot això, i no se'n surten, i no sé, què podries dir sobre aquest tema?
Sí, aquesta sensació també la tens, no?, quan hi vas allà, no?, i de que sembla que no aixequin el camp, no?, i sembla que encara recorden bastant aquest tema, no?, de que han estat molt, doncs, molt matxacats per tot el tema de la conquista, no sé què. A més, vam coincidir amb tot el tema del bicentenari i també vam coincidir amb el renombrament del ministre aquest, el Correa, el que tenen ara. I, bueno, tot el tema polític està bastant candent allà. Vull dir, poses la tele i tot són successos i política, no? I, bueno, el ministre aquest que tenen ara sembla que està fent bastanta més política social. S'està ocupant bastant de lo que és l'educació, de donar una bona educació, de que sigui gratuïta, de que tothom tingui accés a aquesta educació, el seu idioma aquest natiu que tenen, el quechua, doncs, a seguir-lo donant a les escoles, que no es perdi. I sembla que està adoptant bastantes mesures així socials, però fins ara, doncs, han tingut potser polítics que no han ajudat massa en aquest sentit, no? I, bueno, sembla que això sí que tens aquesta sensació de que ho arrosseguen, no? No saps que ben bé que com s'ha de fer perquè s'aixequin, però sí que hi ha aquesta sensació de com de negativisme, no? Sí que és veritat.
Fins quina edat van a l'escola els...
El que jo vaig veure ja a Quito, els nens és com aquí, estan escolaritzats des de l'edat que toca, des dels, no sé si són els 5 anys o 6,
sí, normal.
Que sí que és veritat que, clar, la meva estada va ser pràcticament tot a Quito, llavors voltava el país, el que vaig poder fer quan anava de turisme els caps de setmana, no? Llavors sí que vaig estar, per exemple, en una zona que era la zona de Quilotoa, que és una zona bastant més austera, i allà sí que vaig veure nens de 7-8 anys, doncs, treballant al camp, tirant de mules, amb animals. Vull dir, la situació sí que la veus una mica diferent.
A la,
no?,
part rural sempre hi ha més explotació.
Sembla que sí, el que jo vaig poder veure, clar, no vaig poder palpar el tot, no?, però el que vaig poder veure sembla que sí. A Xània, també la zona de la selva, doncs també hi havia nenes de 12-13 anys que potser no anaven, no era a l'exemple de totes les nenes, però potser hi havia nenes de 12-13 anys que no anaven al col·le, no?, que es quedaven a casa a ajudar la mare, a treballar, i els hi preguntaves, i no, jo no havia al col·le, jo ajudo la mama, i llavors, bueno...
Perquè quines sortides tenen allà? A part del cultiu del cacau i l'agricultura, quines possibilitats més tenen?
Clar, ara, per exemple, el tema del turisme, clar, és un país que té molts contrastos, té molts recursos, vull dir que és dintre un mateix país tens muntanya, tens costa, tens selva, vull dir que... Llavors, el que estan intentant promocionar molt ara és el tema del turisme, no, de donar una mica més de sortida, perquè a mi també em passa, vull dir, jo penso Sud-amèrica i Equador no és el primer país que em surt, no? O sigui, a part de les Galápagos, que sembla que sigui l'únic que es conec, que es coneix d'aquest país, doncs és un país que té molt per donar i molt per explotar, no? Llavors la idea que tenen ara una mica és de promocionar més aquest sector, que jo crec que els hi pot reportar bastanta ajuda.
Vas tindre algun problema de tipus, algun conflicte, alguna zona que et donessin algun ensurt, algun...
No, més que ensurt, no. El que passa que sí que és una ciutat que jo m'he recorregut amb taxi de porta a porta, no? I això sí que t'ho deien molt, no caminis perquè, vull dir, per exemple, al centre històric, que se suposa que és una zona més ben cuidada i tal, doncs també et deien, d'aquest carrer no passis perquè aquí et roben segur, no sé què. Llavors, sempre amb el taxi, de porta a porta, no? Llavors, te la inculquen molt aquesta sensació d'inseguretat, eh? Inclús la mateixa gent d'allà, i vigila, niña, no vayas por allá, que te van a robar, que no sé què, i dius, però si són dos carrers més enllà, i dius, no, cógete un taxi, dic, però...
És un tema, per fer un bon turisme, això cal eliminar-se per començar, perquè poc fa mal i de un país... Si ja vas amb aquesta inseguretat.
Sí, sí, però ells mateixos de vegades te la inculquen, no? I dius, però no sé, sí que és veritat que és un tema que evidentment si volen promocionar el turisme l'han de cuidar.
Et vas adaptar fàcilment o sobretot sí. La convivència? Tu que estaves en una comunitat, estaves en...
No,
una...
jo vaig estar el que era a Quito, a la part sud de Quito, i llavors a la mateixa fundació tenia com uns apartaments, era un recinte privat. Llavors dintre estava l'edifici de la Fundació, hi havia altres edificis i un d'ells era com un apartament i ens ho van facilitar per estar allà.
I el menjar què?
El menjar boníssim, jo ho vaig disfrutar molt. A més vam tenir la sort que dinàvem cada dia a casa d'una dona equatoriana que ens feia cada dia el dinar casolà. I dinàvem per $1.50 al dia, vull dir, una passada.
Molt bé.
I llavors cada dia fan sopa. Amb pelotilla o amb blat de molt, vull dir, així sopes molt diferents. I llavors la base, el segon plat, sempre és l'arròs. Això sí que és veritat, que l'arròs era cada dia.
El duries arribar fins
a avorrir,
no?
No, llavors, i sempre un tros de carn, no? Però després pels carrers doncs, te'n vas i doncs, moltes empanades, a molts gustos. Els sucs són impressionants perquè tenen sucs de tots els sabors, no? Vull dir, de mil fruites que potser aquí et costa molt de trobar i allà és increïble, vull dir, boníssim. Que et diuen, no beguis aigua, vigila, però és que és impossible de no provar aquells sucs, no?
Núria, també comentaves abans el tema de la dolarització del país, no? Perquè ja volem fer un Mercosur, sembla ser un país, un Mercosur, sí. Però van a saco, no van massa bèsties, no?
Sí, el que jo vaig parlar amb gent d'allà, perquè també comentava el tema de la immigració, no? Perquè quan vaig arribar aquí, doncs, no vaig tenir la sensació de que fos un país tan pobre com per entendre el fenomen aquest de la immigració, dic, però per què marxa tanta gent si no ho veig tan malament. Després també surts d'aquí, tu sí que veus que sí que hi ha realment més zones més pobres, no? Però també la gent m'explicava que hi va haver una d'immigració a l'any 2000, no? Que va ser quan va ser l'any de la dolarització, que van tenir una crisi econòmica molt forta, no? I es veu que va haver-hi bancs que van quebrar, i molta gent va perdre els seus estalvis, però la mateixa fundació que jo treballava tenia uns estalvis amb una entitat bancària, no me'n recordo com es deia, i ha perdut un 70% d'aquests estalvis que tenia, avui ha recuperat un 30% només, i d'això fa 10 anys pràcticament, no? I no esperen recuperar-ho, però clar, això és una fundació que tenia més estalvis, però la gent que ho tenia tot allà. Llavors molta gent en aquell moment es veu que va haver-hi una onada bastant gran d'immigració per buscar altres sortides, no? Perquè el país estava en aquell moment una mica mogut.
La gent confia en el futur, té esperança de dir, bueno, podem anar millor, podem millorar, tenim un futur si els nostres fills pues, estudien i se preparen, tindran millor que nosaltres.
Sí, la sensació que vaig tenir allà és que són molt pessimistes, molt negatius, els falta com confiança en ells mateixos, no? Sí que tenen, el que jo parlava amb la gent d'allà, doncs sí que tenen una mica d'esperança, sobretot amb aquest ministre que tenen ara, no? Perquè fins ara doncs, és un poble que sempre s'ha aixecat molt amb els presidents que han tingut, em sembla que han fet fora ja com 3 o 4, no sé, i sembla que aquest té una mica més de confiança de que les coses tinguin endavant i bueno, en principi esperen que sí, no? Tenen il·lusió amb aquest president, per el que parlàvem amb molta gent, no? De que sembla que s'està preocupant més per les necessitats socials de la gent. No?
I una cosa que m'he entès, per exemple, perquè no copien de Costa Rica, no? Costa Rica, bueno, tinc una amiga mateix que aquest any de vacances per allà, diu que la natura hi és una passada, és preciosa, no? I, bueno, Costa Rica està al mig de Nicaragua, d'aquells països de Centroamèrica, i no té exèrcit, amb el qual tots els diners que estan invertint aquests països per armament i coses així, no sé quin problema tenen, perquè per espai no es queixaran, no? Perquè a Argentina hi tenen ja quilòmetres i quilòmetres, amb el qual quasi es poden regar uns als altres.
Sí.
Aleshores, tot aquests diners, el mateix el senyor Chávez, aquest senyor que sembla ser que vol comprar armes a Rússia i es van uns contra els altres, clar, això del mercat d'armament
Sí, això és un altre mundillo. Jo també vaig veure bases militars allà que s'entrenaven, tot molt rudimentari també, però sí, veus que també destina una part allà, no?
Això és molt que és espanyol. Quan vaig fer jo la mili, jo soc una de les persones en Espanya amb retinosi mental, dels pocs que han fet la mili amb retinosi mental, no? Nosaltres ens feien fer l'enregistrament amb granades que eren pedres.
Ostres.
Ens feien buscar les pedres pel terreny i després les tiràvem. Ara ho hauria de fer pum. Era una pedreta que havíem buscat una mica pel terreny. Noelia, bonita l'experiència, t'ha agradat?
Molt, molt per repetir. La llàstima és que no ho podem repetir 2 anys seguits. Hem de fer un any sí, un any no, per deixar una mica de pas a la gent que no ho ha provat encara, que vol provar, no?
I això, per què es va? Per solidaritat, per compromís, perquè tens algú proper? Per què aquest canvi d'una noia com tu, que estàs molt establert aquí a Espanya, ets empleada de la Caixa, el qual vol dir que la Caixa ens tracta força dels seus empleats,
sí.
I te'n vas a un país on tens que vacunar-te moltes vegades, no? Tens que fer vacunes?
Sí, unes 4 o 5 que em vaig fer
vacunes. 4 o 5 vacunes, que si contra això, contra l'altre, després arribes allà, no sé si menges una cosa, si domines un llit o un altre. Això per què es fa?
No sé, suposo que és aquest gusanillo, no? Vull dir, el tema social, pues, a mi també sempre m'ha creat una mica l'atenció, no? I bueno, també pues, conèixer gent que ja havia tingut aquesta experiència, no? De col·laborar no només a través de la Caixa, sinó tinc amies que també han fet altres col·laboracions amb altres associacions. I bueno, suposo que també doncs, t'empapes una mica, no? I et pica una mica el gusanillo de voler-ho provar tu també, de poder aportar alguna cosa dels teus coneixements i de poder ajudar en tot el que puguis, no?
Et sents autoestimat quan tornes d'allà? Veiem que la teva tasca ha sigut important, que
sí.
Pot servir per alguna cosa també?
Sí, que ho és. El que passa és que sí que és cert que és molt curteta l'estada. Vull dir, 24 dies que vaig estar jo... Jolín, es fa molt curtet, realment.
I es veu gent, aquest 0,7%, es veu gent ahir treballant i que són gent que es queda tot l'any ahir per treballar i són de nosaltres o pagats per nosaltres? Perquè clar, el 0,7% de molts pressupostos i això arriba per moltes coses. Suposo que es tindria que veure aquesta gent treballant per allà.
Clar, jo quan vaig estar allà sí que vaig coincidir amb 2 noies que eren de... Bueno, no les vaig veure però sabia que estaven col·laborant, que eren del País Basc. Però així tampoc vaig coincidir amb molta més gent, eh? Sí que m'explicaven que anaven tenint col·laboracions puntuals, que potser venia una noia i estava 3 mesos, 6 mesos a través d'altres ONGs, però no vaig veure res més jo.
Bueno, Toni, se'ns acaba ja el temps, això se'ns passa ràpid, eh?
Sí. Tens alguna anècdota així per explicar de les que t'hagin passat allà que diguis pues, m'ha deixat un bon record o un mal record?
Anècdota... Home, diuen les quantes, així... Bueno, recordo una, un moment que estàvem amb el company que va venir d'Obriqui treballant amb el tema aquest del pressupost, no? Que pensàvem amb el tema aquest dels fumigides, que ens deien... Bueno, una mena d'estella tricoderma, el que nosaltres veníem, no? Però nosaltres pensàvem que estàvem venent realment aquest fumigida, i resulta que no, que estàvem venent com una mena de component, però clar, vam estar 2 dies pensant, treballant aquest pressupost, pensant que era això el que estàvem treballant, i clar, aquest de 2 dies ens diuen, no, que això no és el que nosaltres estem venent. Bueno, va ser com una mica de show també, de dir, però bueno, portem 2 dies, quina falta de comunicació aquí també, no? Va estar divertit.
Això no sabia res, era un tema totalment nou per tu i vas aprendre, no? Per
sí, tant, sí, perquè a més tractes temes que potser aquí, evidentment, no s'has tractat mai, t'has de posar les piles, buscar informació, però bueno, està divertit també.
Bueno, Toni, és acabar, em diu la Mercè, no he pogut el rellotge tàctil, se m'ha espaiat aquests dies, però la Mercè em va dir en 2 minuts, 1 minut, i això està a punt d'acabar. També està amb nosaltres Juan José Mora, està amb nosaltres fins l'altre. Juan José, bona tarda.
Bona tarda.
Toni, portaràs nous invitats,
i tant que sí.
Gent que veureu que el Toni porta gent amb molta empenta, com la senyorita Noelia Juárez, que ens ha fet una explicació de la seva experiència a Ecuador. Amb tots vosaltres, fins al proper diumenge. Fins a Déu.